Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts, aquí obrim un nou matí a Tarragona. És dimarts, és 3 de gener, el dia en què sabem que l'Assemblea Nacional Catalana ha fet una crida perquè la cavalcada de Reis de Vic s'ompli d'estelades i de fanalets amb l'estelada. Ho demanen a Vic perquè és la cavalcada de Reis de la ciutat la que veurem enguany a través de TV3, de la Televisió Pública Catalana. Doncs bé, opinions polítiques a banda, potser algú a l'ANC hauria de pensar que la cavalcada de Reis és això, una cavalcada, i precisament pensada per als nens i nenes. No és un míting polític ni cap manifestació en pro de qualsevol ideologia. A més, també cal recordar que TV3 és la televisió pública catalana, la de tots, la que paguem entre tots, independentistes o independentistes, catòlics, ateus, rossos, morenos o pèl-rojos. Potser que deixem estar els nens que gaudeixin del seu dia sense embolcallar-los amb cap bandera i de passada deixem també descansar una mica els adults, que ja estem una mica farts d'haver de triar bandera cada vegada que sortim al carrer, fins i tot el Dia de Reis. Com cada dia posem-hi música a tot plegat, i avui ens acompanyarà al programa precisament un rei, el del pop. Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona. També els convido a fer un vermut. El farem amb la família Miró, perquè volem saber més de la seva història, però sobretot volem saber més del seu futur. També tindrem recepta, o millor dit, proposta de menú, de la mà del Fernando López, del Sol de Mar, de la Pineda. I a partir de la una vindrà el nostre expert en tecnologia, el Ramon Palau, i també tindrem, com no, música. La Ruth Guerrero tindrà avui a cau d'orella al reusenc Xavis. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
12 i 23, obrim àrea de serveis amb la previsió del temps. Anem fins a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Aquest dimarts s'espera un cel força clar a la província de Tarragona, amb algun interval de núvols alts i amb aquestes boires que podran tornar a ser persistents a la depressió central i també a les àrees pròximes. Aquí la visibilitat es veurà molt reduïda. Les temperatures seran més altes que les d'ahir. Esperem arribar als 13 graus a Tarragona, Reus i el Vendrell, 12 a Tortosa i 9 graus a Gandesa. Bufarà vent suau de direcció variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Això pel que fa al temps, gràcies Carol Curado des de l'Agència Estatal de Meteorologia, i segons el Servei Català de Trànsit, normalitat hores d'ara a les carreteres tarragonines. Això sí, hem de parlar avui d'un accident a la P7 a l'alçada de Constantí entre dos camions i una furgoneta. Es produïa en sentit Barcelona al voltant de les 6 del matí i ha obligat a tallar dos dels tres carrils d'aquest sentit fins a prop de quarts de 9 del matí. Els dos ocupants de la furgoneta han resultat ferits. Un home està greu i una dona té un pronòstic menys greu. Tots ells han estat traslladats pel sistema d'emergències a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El tercer ferit és un dels camioners implicats en el sinistre, que ha estat evacuat en estat menys greu també a l'Hospital de Santa Tecla. I comencem el repàs a l'actualitat en plana de successos, precisament. Un jove amb antecedents ha deixat en coma un veí de Tortosa d'un cop de puny. El noi es troba greu i amb un complicat pronòstic de recuperació. L'agressor va estar 20 dies en cerca i captura i ha quedat en llibertat amb càrrecs després de ser detingut pels Mossos. Ruth Guerrero.
La víctima té 38 anys, es troba ingressat en estat molt crític al Joan 23 de Tarragona. L'agressor, de 22 anys, li va propinar un fort cop de puny a les portes d'un local d'oci del carrer Argentina de Tortosa el passat 4 4 de desembre. El dia dels fets, la víctima va acudir, conscient per rebre atenció mèdica a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. A les poques hores, un coàgul sanguini al cervell el va fer entrar en estat crític i va ser traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on després de diverses operacions segueix en coma i en estat vegetatiu. L'agressor, de nacionalitat argentina, va ser detingut pels Mossos d'Esquadra el passat 25 de desembre a Tortosa. Després de l'agressió, va fugir i va estar 20 dies en busca i captura. El jove va passar a disposició judicial el dia de Nadal, però va quedar en llibertat amb càrrecs a les poques hores. Està acusat d'un delicte de lesions i un de robatori amb força, perquè en el moment dels fets també li va sostreure el telèfon mòbil a la víctima. L'agressor acumula nombrosos antecedents per robatoris, agressions, intimidació i atemptat contra agents de l'autoritat, entre d'altres.
I més qüestions que també requereixen la nostra atenció avui és el col·lapse a les urgències del Joan 23, sobretot a causa de l'epidèmia de grip.
La jornada més complicada es va viure diumenge amb una quinzena de persones als passadissos. El sindicat CGT critica que no hi hagués una previsió feta, tot i que cal dir que l'epidèmia s'ha avançat unes 3 setmanes. Els treballadors van iniciar una recollida de signatures per reforçar la plantilla i ja n'han recollit més de 3.500. A la resta de la demarcació, les urgències del Sant Joan de Reus també estan saturades i l'hospital es planteja obrir més llits. Només per Sant Esteve es van atendre prop de 300 persones. A l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa han crescut també considerablement els pacients atesos per grip. Des del dia 31 de desembre s'ha reforçat el personal i s'ha habilitat fins i tot un espai específic. Finalment, a l'Hospital Pius de Valls s'ha normalitzat ja la situació després d'un repunt de pacients a urgències.
I la xifra del matí són els 9,12 euros que cada tarragoní destinarà a jugar a la Loteria del Nen. Tarragona és la segona província espanyola que menys juga a aquest sorteig.
Només hi ha Huelva al davant, amb una despesa que ronda els 6 euros per habitant. Es calcula que a la demarcació de Tarragona es jugaran uns 7,1 milions al sorteig del Nen, uns 9 euros per cap, quan la mitjana catalana està al voltant dels 13 euros. El 17 és la terminació més buscada enguany pel sorteig de Reis.
Vinga, 12 i 27, acabem aquest bloc informatiu reduït avui perquè tenim moltes coses de les que parlar amb les portades dels diaris. Ruth, i comencem pel de Tarragona.
En portada, la grip s'atura als hospitals i destaca l'allau d'esquiadors desviats per la boira a Lleida.
Passem pel Reus Digital.
Es fa ressò del tancament de l'agència de publicitat Pragma de Reus i que els centres cívics de Reus obren inscripcions amb una oferta de més de 170 cursos.
Fem també una ullada al delcamp.cat.
En capçalera, l'accident amb dos ferits greus i un de lleu a la placeta Constantí, i el govern crea el guardó Pau Casals per enfortir internacionalment la cultura catalana.
I finalment avui el diari Més.
El repunt de la grip col·lapsa les urgències hospitalàries del territori. La imatge és per una família, la ZAP, que viatja per tot el món des de fa 16 anys i visita el seu metge a les Borges del Camp.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Amb això arribem a les 12 i 28. Ens aturem només 20 segons per la publicitat, però hem d'estar molt i molt atents a la propera mitja hora de programa, perquè a banda de recepta i parla també de vermut, tenim moltes entrades per regalar-los per anar a veure el gran circ dels Reis Mags. Així que, atents, en uns minuts hi ha premi.
Tienes en el Corte Inglés la Xbox One S 500 GB, más Minecraft, más FIFA 17, más Lego Star Wars, más 3 meses de Xbox Live por solo 299,90 euros. ¿Sí? Por solo 299,90 euros. Videojuegos en el Corte Inglés. Especial Reyes.
Vinga, continuem al matí a Tarragona, on ha començat l'any amb moltíssimes ganes i, com que és moment de fer propòsits, ja saben l'audiència que un dels meus és aprendre a cuinar. Per tant, jo m'he d'envoltar dels millors, així que la primera recepta de l'any, de fet, ve de la mà d'un cuiner de molt i molt nivell. Tinc aquí el Fernando López del Sol de Mar, de la Pineda. Fernando, què tal?
Hola, buenos días. Buenos días, què tal?
Feliz año.
Gracias,
esto
igualmente.
Ya, es claro, como esto es, hemos pasado el fin de semana, parece que haga mucho, pero no, ¿eh?
Hemos pasado el fin de semana duro, el durillo.
Trabajando mucho vosotros, supongo.
Sí, muy bien, muy bien. Hemos ido a tope estos días.
Sí, porque es verdad que cada vez más gente opta igual por celebrar fuera de casa, ¿no? Cuando ya nos empezamos a juntar más de cierto número, ya
exacto,
esto exacto. En casa cuesta, ¿no?
Están cambiando un poquito, sí, alguna tradición. El día de Navidad, que no era un día excesivamente fuerte, ahora se ha convertido en uno de los más fuertes de la Navidad.
¿Sí?
Es curioso.
Bueno, pues oye, si ha sido que habéis tenido mucho trabajo porque habéis ayudado a celebrar la Navidad muy bien, eso es positivo. Pero todavía no ha terminado la campaña de Navidad para vosotros, para los restaurantes, porque tenemos Reyes por delante.
La verdad es que con una ilusión tremenda, porque son días de que se conjuga la gastronomía con la juerga, con
claro,
el baile, con la música.
Por tanto, para el día 6... ¿tenemos ya lleno, completo?
El día 6 lo tenemos casi, casi.
Casi, casi.
Casi, casi, sí.
O sea que, venga, ¿eh? Si todavía no tienen plan, ¿eh? En el Sol de Mar todavía queda algo de sitio. Pues, Fernando, yo te pido que me propongas una receta, que no sé si es la que tenéis prevista en el Sol de Mar o algo que tú acostumbras a hacer igual en casa, para que sorprendamos a la gente si tenemos invitados estos días.
Sí, tanto que sí. Bueno, no tenemos una receta definida para el Día de Reyes. Haremos un menú completo, muy bonito, con productos de la tierra. Pero la verdad es que el abanico de posibilidades de las fiestas de Navidad es tan bonito.
Sí.
Es tan bonito y tan entrañable, porque se compone de guisotes, se compone de tiempo, de cariño, de mimo y de muchas horas.
Sí.
Con paciencia, claro. Pero es ideal para poder hacer una selección de platos para elaborar menús muy bonitos.
Sí, la verdad es que sí. Y una de las cosas que comentábamos estos días con los menús de Navidad es que es un poco un día que todo el mundo se junta en la cocina un rato u otro, ¿no?
Exacto.
Y eso siempre es de agradecer.
Ver ahí en las casas las abuelas, las mamás,
sí.
hasta los maridos ya se van poniendo las pilas.
Sí, sí, muchos sí, muchos sí. Pues entonces, ¿qué plato me propones? A ver, ¿o qué menú? Tú mismo.
Bueno, mira, yo ahora mismo tengo en mente uno de los menús que estamos elaborando estos días, que está muy bien en consonancia calidad-precio. Empezamos para elegir con una coca de alcachofas con calamares y vinagreta de cítricos, que es un alcachofa, por supuestísimo,
claro,
de la zona.
Que además es temporada ahora.
Una delicia. Otro de los platos también interesantes es una sardina ahumada con textura descalibada y cremoso de tomate. Está delicioso. La sardina ahumada no te iba a decir que se ha descubierto hace poco tiempo, pero es uno de los pescados más apropiados para esta forma de cocinar.
Uh-huh.
Otro de los platitos iniciales para poder elegir son unos callos de bacalao con pilpil de guisantes y perro chicos. Este es un platito de cucharita.
Sí, bien calentito, que apetece.
Pilpil de guisantes, que es una delicia, y los perro chicos, que son las pequeñas setas que nos traen de Navarra. Y después tenemos un grupito de platos para elegir entre pescados y carnes, como los pescados de roca a la brasa con verduras salteadas. Aquí la opción es un poquito con el mercado, lo que nos marca el mercado. Puede ser el peixel, puede ser la corvina, puede ser la dorada, son pescados de época. Y después hay unas albóndigas de pato con trinchat silvestre, que este es un plato muy muy tradicional del norte de Girona. Las albóndigas de pato con el chinchat de silvestre, que están riquísimas, y un guisote de artesanía, que es el arroz meloso con setas y langostinos.
Oye, estoy lamentando no haber hecho este programa hoy desde el Sol de Mar, ¿eh? Porque esto habría que catarlo todo un poco, ¿eh? Yo
pues
por el control,
sabes,
de calidad.
Ya sabes, te ponemos el delantal rápido y a disfrutar.
Oye, lo que se tiene que aprender en vuestra cocina, que además, como estáis a la vista, cuando vas al Sol de Mar, estáis a la vista en la cocina. Yo
exacto,
siempre intento a ver cómo se trabaja, ¿no? Y se ve ahí un orden, aquello parece un quirófano.
Muy bonito.
A veces, ¿eh?
Debe ser así. La verdad es que se disfruta mucho, porque además cuando tienes la oportunidad de estar trabajando con el cliente enfrente, que lo estás viendo, yo creo que te motivas más. Te motivas,
sí, ¿verdad?
Es diferente, ¿eh? A no ver el cliente, ir simplemente pasando vales. Cuando tienes el cliente, le ves la satisfacción, le ves el gesto, le ves... ¿eh?
O sea, estáis atentos también a ver qué caras ponemos.
Por
a ver
supuesto.
Si se nos salen los ojos de las órbitas, ¿no? Cuando hacemos la primera cucharada, ¿no?
Por supuesto que es un poco nuestro comedido, y más en los responsables de que te salga todo muy bien, claro.
Claro. Pues oye, Fernando, me has dicho un poco el menú que estáis haciendo estos días. Yo te pido que me detalles un plato, no sé, algo que podamos hacer en casa sin mucha complicación. Me cuentes
bueno,
un poco
mira,
cómo...
de los platitos estos que hemos reseñado ahora, yo me quedaría con para empezar, con lo de la coca de alcachofas y calamares con vinagreta de cítricos.
Sí.
Que este es un plato
es fácil.
Muy sencillo, muy sencillo. En casa, para no complicarse, se puede elaborar perfectamente con un hojaldre que se puede comprar, por supuesto, previamente. Nosotros lo elaboramos en casa, pero no hace falta porque es más complicado.
Uh-huh.
Las alcachofas van simplemente escaldadas o simplemente limpias, troceadas y salteadas al dente.
Vale.
Y después hay una vinagreta de cítricos que se le pueden poner 4 hojitas de ensaladas variadas con una vinagreta hecha con aceite de oliva, un poquito de miel y unas gotitas de Módena. Y simplemente así puede ser un plato inicial extraordinario.
Y ya
4 piñones por encima. Y nosotros también le ponemos un calamar fileteado muy fino, que queda riquísimo.
¿Salteado también?
No hace falta. Simplemente le marcamos un poquito y después crudo, finísimamente cortado, como si fuesen espaguetis, y está delicioso.
Ah, muy bien. Pues oye, esto es muy buena idea así para un entrante estupendo y fácil y rápido, ¿no? Porque
fresquito.
Esto, claro, si además compramos el hojaldre más o menos hecho,
exacto,
¿no? Salteamos las alcachofas.
El hojaldre, lo que sí que hay que hacer, que es un poco a tener en cuenta, es tirarlo bien y con los dientes del tenedor darle unos piquitos para que al meterlo en el horno no suba en exceso.
Bien, ahí entonces, los trucos de
dejarlo,
los que sabéis.
Dejarlo en aparente coca, que es más estrechita.
Uh-huh.
Y bueno, luego de segundo plato podíamos perfectamente quedarnos con las albóndigas de pato, con el trinchat silvestre, que estaba buenísimo. Es un plato muy típico de ahora, además.
Sí, pues venga, a ver, dame algunas pautas si yo quiero hacer las albóndigas de pato.
Con unos buenos magrets en la carnicería, que,
sí,
nos lo pasen 2 veces, como carne picada, pero hecho con magret. Elaboramos unas albóndigas y si es una carnicera de confianza, igual hasta ella las elabora.
Qué importante es encontrar un carnicero, una carnicera, un pescatero o una pescatera de confianza, ¿eh?
Sí, cada vez más.
Esto es importantísimo.
Sí, sí. Cuando se entra en un mercado siempre tenemos 2 o 3 caras visibles que nos dan confianza, ¿eh?
Sí.
La verdura, la carne, los conejos, siempre hay alguien.
Sí, sí.
Y es muy importante, sí.
Que nos lo pasen 2 veces si pueden,
si no
lo de las albóndigas, pues tampoco, o sea, eso lo podemos hacer, hasta los que no sabemos,
exacto,
como yo, esto...
Muy sencillito, se le puede poner, hombre, nosotros, aparte de un poquitín de ajo y perejil, una gotita,
sí,
de aceite de oliva, un poquito de polvo de almendra, pero no hace falta ponerle más, se deja durante la noche y al día siguiente se elaboran las albóndigas, y después simplemente van guisaditas con un fondito de cebolla, un poquito de vino blanco o tinto... poquito de caldo, de ese caldito que ahora en Navidad hay en todas las casas.
¿Sí?
Y para el trinchat utilizamos la típica col,
uh-huh,
la típica col o berza. En el norte, en el País Vasco, se utiliza mucho la berza, que es un poquito más sabrosa. La patata cocida, todo esto bien hervidito, después se trincha bien con un tenedorcito, pim, 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 se rompe, se hace una especie de pelota y se le puede poner una lámina de cansalada o un bacon ahumado tostadito encima. Y nos quedan, como guarnición de las albóndigas, un plato delicioso.
Estupendo. La verdad es que además lo cuenta Fernando así, que parece tan fácil. Que digo yo, esto yo, porque sé que no tienes libre el día 6, si no te hago yo venir a mi casa a cocinar. Entonces, tenemos un entrante maravilloso, este plato principal, ¿y con qué me cierras el menú?
Hemos empezado con un plato bastante refrescante, ¿eh? Hemos pasado con el plato potente, que nos seguía muy bien, y para no agobiarnos, y poder ponernos después el chándal y hacer footing,
sí.
Vamos a preparar una sopita de cítricos con fruta limpita, con un poquito de sorbete de mango. Esto es una forma de tomar frutas naturales, que si nos las preparamos con tiempo, limpitas y tal, a la hora de consumirlas es una delicia,
uh-huh,
porque si tenemos que limpiarlas al momento, nadie toma fruta.
Eso es verdad, eso es verdad.
Unas frutas limpitas.
Le dedicas un ratito y después lo agradeces muchísimo.
Un ratito con su zumito de naranja, encharcadito. Y una bolita de sorbete de mango o una fruta tropical, podría ser, o de frambuesas también quedaría muy bien.
Uh-huh.
Y bueno, yo creo que este es un menú súper ligero,
pues
suave,
sí,
agradable.
Ha dado muy buenas ideas, porque además llegamos ya a Reyes con un poco con ¿no?
Demasi-
muy
un poco
exceso,
pesado, exacto,
pesaditos, y
exacto,
se agradece una comida,
exacto,
sabrosa, pero no
por eso
excesiva.
Exacto, la he comenzado fresquita y la termino más
muy
todavía.
Bien. Y digo yo que nos quedará un poquito de roscón, ¿no? Un poquito...
Por supuesto.
Esto falta. No sé si hacéis roscón en el sol de mar o hacemos, también.
Sí, delicioso, hacéis. Además, delicioso.
No, seguro, no, eso no lo pongo en duda. Eso no lo pongo en duda, pero además yo el otro día lo comentábamos aquí en el programa, decía yo, el roscón, de estos postres que hay de un día al año, me parece lo más maravilloso que hay.
Sí, sí, tenemos un pastelero sensacional y elaboran unos roscones, tanto de nata como de crema, que deliciosos, uh-huh. Muy ricos.
Pues yo habrá que venir a probarlo, ¿eh? Yo que soy de la campaña de roscón más días al año, por favor.
Muy bien.
Pero bien, pues tomen nota, dentro de un ratito colgaremos también el programa en nuestro cuenta de Twitter, allí pueden, en la web de COPE, allí pueden recuperar el podcast con estas ideas que nos ha dado Fernando López. Fernando, te agradezco muchísimo que hayas venido. Después de Reyes os tomáis unas vacaciones, ¿verdad?
Sí, haremos unas vacaciones hasta final del mes de enero. Y después, nada, con nuevas pilas y con muchas ganas de elaborar menús, platos, cartas nuevas y todo lo que requiere pues el futuro de un restaurante de cierto nivel.
Claro. Yo no sé si aprovechas las vacaciones tú para ir justamente a otros sitios a probar, ¿no? Y a
pues
comer,
sí.
¿No? A ver a este restaurante, sí. Cómo lo hacen. Sí, cuéntame dónde te vas. Venga, sí, dame
una pistilla. Lo que sí que te puedo confesar es que tengo una mesa reservada en el Asador El Cano en San Sebastián. Es curioso.
No eliges mal.
Porque hacen el mejor rodaballo a la brasa de que, digamos, del mundo, yo creo.
Pues oye, disfruta de las vacaciones merecidas y te invito a volver cuando vuelvas de vacaciones a ver con qué ideas vienes y me haces más recetas.
Muy bien, faltaría más.
¿De acuerdo?
Muy
a
bien.
Fernando y a todo su equipo, ya saben que los encuentran, además los tienen a la vista en la cocina, en el Sol de Mar, en la Plaza Manuel de Falla número 2 de La Pineda. Que vaya muy bien, felices Reyes y felices vacaciones.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Un placer.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Vinga, continuem al matí a Tarragona. Normalment, al programa, de vegades els convido a fer un cafè, a fer un vi, per exemple, però avui els convido especialment a fer el vermut. En concret, fem un vermut Miró i el fem amb el Carles Prats, que és gerent de Vermuts Miró. Carles, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir. Bon any.
Bon any a vosaltres i a tothom que ens escolta.
Deia jo que convido a fer un vermut a més és hora. Estem aquí, no?, a quarts d'una, ja és l'hora, ja és oficialment hora del vermut,
home,
no?
Home, sí. Ara ja seria una hora bastant adient.
Ideal.
Sí, per arribar aquí a l'hora de dinar ja una mica amb l'estómac,
sí,
preparat.
No? Que de fet he de dir que els dilluns que venen els nostres sibarites, els nostres especialistes de l'oranget, ells sempre diuen que hora del vermut no n'hi ha, t'ha de venir de gust i ja està.
Sí, nosaltres també estem més en aquesta filosofia, no? El que passa que com el vermut està dintre del concepte aperitiu, l'aperitiu sempre es parla, sí, que és alguna cosa per prendre abans de dinar, però sí, de fet ara els horaris els hem allargat, eh? Vull dir que s'han estirat una mica i això també ens va molt bé.
Exacte. Parlem de Vermuts Miró i a tothom li sonarà, evidentment, però a mi m'agradaria aprofundir una miqueta en la història, que és una mica llarga ja, no?, perquè esteu fent vermut, sí, i vins des del 57.
Sí, el que és pròpiament vermut des de l'any 57, la història familiar se remunta a 1914, en concret al poble de Cornudella de Montsant, allà al priorat, on l'avi del que era l'actual propietari fins ara i que aquest any, bueno, que l'any 2016 ens va deixar, era el metge del poble, però tenia vinyes. I llavors el que es feia al celler era fer vi i repartien vi a la comarca. En l'any 57 el seu fill, el net, l'Emilio Miró Salvat, que és el que dona nom a l'empresa, i el seu net, en Pere Miró, venen a Reus, i a Reus, que ja era un lloc que hi havia molts elaboradors, aprenen l'ofici de fer el vermut. O sigui que, en continuïtat, des de l'any 57, la família Miró està fent vermut. Ara ja estem en una quarta generació, no? I, bé, diguéssim que des de l'any 57 és el tercer lloc a Reus que s'hi està, ara, sí, estem al Polígon Agro Reus des de fa uns 35 anys o més, aproximadament, no? I bueno, la història sí que és llarga, doncs, perquè ja estem en una quarta generació, amb una empresa familiar i amb voluntat de seguir així.
Mm-hmm. És una empresa familiar, tot i això, han passat el temps i ha crescut moltíssim, evidentment, no? Des d'aquell any 57, però continua havent aquest esperit d'empresa familiar.
Sí,
no?
Nosaltres estem lluitant per mantenir aquest esperit. Sabem que això a vegades és complicat, perquè les empreses tenen tendència a guanyar dimensió i llavors hi ha una concentració de grans empreses que busquen, doncs, ajuntar, no?, diferents productes i diferents marques. Nosaltres ens estem defensant en aquest terreny i això és el que ens agrada, i mentre puguem seguirem en aquesta idea, no?, d'empresa familiar, no? Això també ens fa que puguem ser més àgils en la manera de prendre decisions. També li posem potser més amor, no?, més enamorament al producte, ens el sentim molt nostre i, bueno, això crec que està bé, no?
Mm-hmm. Són molts els productes que han crescut, no?, com l'empresa en aquests anys, ara en parlarem, però jo pregunto, la recepta, aquesta fórmula màgica, que suposo que la teniu sota pany i clau, no?, la fórmula del vermut, continua sent la mateixa?
És la mateixa, el que potser ha evolucionat algun aspecte, bueno, doncs perquè també els temes d'alimentació tendeixen a tots a buscar més l'aspecte de seguretat, sí. Més cap a aquest aspecte, diguéssim, el que és les proporcions vindrien a ser les mateixes, l'elaboració, el que és el procés de maceració de les herbes, és com se feia tradicionalment, i l'únic que ha evolucionat, diguéssim, que és el tema de l'embotellat, que lògicament està més industrialitzat. Uh-huh. Llavors, aquesta fórmula sí que ha derivat amb alguna millora, perquè algun aspecte dels temes del sucre doncs també s'han millorat, i llavors per intentar aconseguir aquest equilibri de l'amargor i la dolçor, doncs algunes vegades algun component l'has tingut que variar. Uh-huh. Nosaltres en el vermut sempre se'ns demana que cada any el vermut tingui el mateix gust que l'any anterior. Llavors, com partim del vi, que és l'element base, que entra amb un 75% en el producte, i el vi no sempre té les mateixes característiques, tot i que intentem que a partir de vins que ens permeti que les propietats de les herbes, les propietats, diguéssim, organolèptiques es mantinguin, si el que intentem sempre és buscar aquest equilibri, no? Llavors, aquí està una mica la dificultat d'aquest negoci, no?, que és buscar que amb diferents anyades trobem un resultat final similar. Mm-hmm. No?
Sí, al final, perquè és veritat que el pots identificar, no? Si acostumes a prendre, no?, vermut, sí, Miró, sí, igual, sí, on te'l posin, no?, que reconeixes.
Home, de fet, ara, si Miró, estem dintre el que avui en dia ja se'ns reconeix, que és la categoria de vermuts de Reus, no? I això és una categoria que la defensem amb molta força, no?, perquè ens distingeix, perquè vol dir que és una manera de fer vermut que porta una història, que durant molts anys hem pogut transmetre els coneixements i les formes d'elaborar d'una manera molt directa, no? Això ens dona aquesta certificació, diguéssim, no?, de reconeixement de qualitat i de bons elaboradors. Després ja cada elaborador té el que busca que sigui una mica més amargant, una mica, un altre vol que endolceixi una mica més, un altre que sigui una mica més cítric, bueno, hi ha diferents variants.
Avui en dia trobem vermut Miró, jo crec que pràcticament arreu del món, no?, en realitat.
Sí, realment ara, aquest any 2016 ha sigut un any d'obrir mercats que no hi érem. El 2015, a finals del 2015, vam entrar als Estats Units i estem ara d'una manera molt, molt important ja allà, però hem entrat en mercats com el canadenc, l'australià, inclús l'anglès, no?, que a vegades els mercats europeus eren més difícils, sí, perquè els italians estan molt ficats, no?, i el vermut s'ha identificat sempre com si Itàlia fos un elaborador únic, no? Però, bueno, ens estem defensant molt bé i, a més, també amb satisfacció, perquè ens estem movent darrere de peticions que ens venen. Vull dir, no són mercats que en molts casos no hem ni viatjat, no?, que ens ha vingut la gent que han conegut la categoria dels vermuts de Reus, que ens han conegut i nosaltres hem reaccionat d'alguna manera doncs, més o menys ràpida. No?
Mm-hmm. O sigui, podem anar a fer el recorregut, no?, de Reus a Austràlia i trobaríem vermut pràcticament a tot arreu.
Encara no, perquè queda molt per fer, no? Però bé, diguéssim que el vermut ara està en un moment en que no només la força mediàtica d'algunes marques determinen el consum, sinó que la gent vol saber més de com se fabrica, qui hi ha al darrere del que ho fabrica. I llavors això ens afavoreix empreses de la dimensió com la nostra, no?, que potser ens troben més propers, no? I bé, crec que això ho defensem relativament bé. I bé, després hi ha mercats que s'aniran obrint. A part dels vermuts, nosaltres també toquem el tema de vins de missa i vins de licor, no? Aquest any, doncs, el Vietnam ha sigut un any molt bo per...
A Vietnam,
per Vietnam. Vull dir que realment anem obrint mercats i creiem que estem en una tendència d'ampliar-lo.
Uh-huh. Parlem d'alguns dels productes, evidentment tenim aquí el casolà, no? el de tota la vida, no? Que a més ja la imatge ens porta una mica, aquest venut de tota la vida. Tenim el reserva, l'etiqueta negra, blanc, no? També, sí, o sigui, els bàsics.
Els bàsics serien el roig i el blanc, tenim la qualitat que diguem casero, casolà, no? Després tenim el reserva, etiqueta negra, que aquest any hem tingut la satisfacció de... Bueno, l'any 2016, estem al 2017, però encara sembla que jo estigui al 2016. Va ser reconegut com el millor vermut català.
Sí, el gran binari d'or, no?
El gran binari d'or, no? I, a més, bueno, algun mitjà inclús ens ha catalogat com el millor vermut a la península ibèrica, no?, a l'Espanya, no? Bé, això vol dir que hi ha varietats que s'han de seguir provant. Després hem fet amb el cuiner, amb en Paco Pérez, no?, el xef de cuina, que té 5 estrelles Michelin, ell va voler col·laborar en l'elaboració, la creació d'un vermut. Vam fer una col·laboració llarga, de gairebé durant un any, i finalment vam treure un vermut en el 2015, també cap a mitjans del 2015, que és el Fusion, que per primera vegada fem una doble maceració, no? I se li volia que tingués una característica d'un vermut que se notés que era mediterrà. Llavors, després de fer diferents proves, vam veure que amb l'oliva arbequina es podria sortir un bon producte, no? Això també, diguem, Fusion, que és la barreja amb altres elements i la col·laboració amb un partner, com un Paco Pérez, no? Que això també ens ha donat molta satisfacció, no? Dintre la línia vermuts, nosaltres defensem el que és la marca Vermut Miró, però també som un creador de fórmules. Moltes vegades també estem treballant per tercers que ens demanen que els hi fem una fórmula, no?, d'acord amb ells, que els hi satisfagui, i doncs, nosaltres també estem en aquest món.
Mm-hmm. Comentaves ara la importància d'aquest treball amb el xef, amb aquest xef, sí, en concret, però de fet l'ús del vermut a la cuina, no? Nosaltres aquí cada setmana venen cuiners, un dels nostres cuiners de capçalera, el Joan Urgellès. Escolta,
cuiner,
posa vermut Miró tot, eh? Sí.
És que el Joan Urgellès, bueno, a part de que és per reconèixer-lo com un cuiner extraordinari, a més és una persona estupenda, i amb nosaltres ens satisfà molt que el puguem acompanyar amb molt dels seus plats. No?
Clar, de fet, jo suposo que alguns dels nostres oients hauran fet cas al Joan, que ens va fer fa poc uns canelons, que ell, dels secrets del Joan és de posar-hi vermut, al farcit.
És que el vermut i les diferents varietats de vermut que tenim es tenen que valorar també com un bon ingredient a la cuina. De fet, estem partint d'herbes, moltes són herbes que ja s'utilitzen per separat. Aquí la barreja d'herbes, la combinació de moltes herbes, pot ajudar. El Joan sempre diu que potser no és tan agressiu el vermut com el vi per cuinar, i llavors, bueno, crec que aquest element és molt important, no? Mm-hmm.
Doncs el Joan ens dona moltes idees, o sigui que estiguin atents a la recepta, que tornarà aviat, que ell sempre que pot m'hi posa vermut. Parlant d'aquestes varietats potser més tradicionals, no? Doncs el vermut, tenim el reserva, l'etiqueta negra, els blancs, però també feu una tasca molt important per fer sempre, no?, treure productes innovadors, no? Teníem l'any passat la vermucola, aquest any el tronat,
no?
En honor a Reus.
De fet, som innovadors perquè creguem que nosaltres hem de, ens hem definit com a empresa que som tradicionals però evolucionant, no? Sense deixar el que hem fet però volem fer coses noves. I en, el, en tot aquest camí anem trobant gent que ens ofereix idees, moltes vegades gent inclús al carrer. El vermut tronat ha sigut una cosa, jo diria que quasi és un mèrit de molta gent de Reus que parlant de poder treure en la fira, a la gastronadal aquesta que s'està fent ara, pues, buscar alguna cosa amb el vermut que fos diferent, no? Abans ens va ocórrer el tronat, no? Que sí, no deixés ser més que un cremat de, però fet amb vermut. Vam buscar els ingredients que l'acompanyen, que és el pomelo, el polsim de vainilla i la taronja, no? Bueno, creiem que ha sortit un producte que, de fet, està tenint molt d'èxit i a mesura que van passant els dies, cada dia hi ha més gent que l'està consumint, no? Uh-huh. Crec que això, a més, se pot instaurar ja com un producte, no marca Miró, marca de la gent que vulgui, que vol dir que amb trobades de veneres, doncs potser en algun cas podrem substituir el ron cremat per un vermut cremat. I després la vermocola, que també és una idea que se'ns va proposar. Vam estar 8 mesos elaborant una fórmula en què no afegíssim més sucre al que té el vermut i la cola, no? Sinó assolir una quantitat, no? Que pràcticament és la d'una de les dues coses, no? I bé, també ens vam ficar en el món aquest de, que és, també intentam trobar altres horaris a prendre el vermut, no? Que això potser a la nit pot acompanyar, o gent que el pot considerar com un refresc, no? Perquè té poca graduació, 4,5 graus, no? I seguim fent coses, vull dir que cada dia tenim sobre la taula temes per estudiar, no? Uh-huh. I de fet també això ens fa que la feina ens agradi més, no? Perquè no ens quedem de manera immobilista i també estem veient que el vermut dona joc per fer moltes coses, doncs això està molt bé.
Uh-huh. I tant. Ara fa només uns dies també presentava, no?, aquestes trufes amb vermut. O sigui, segur que moltes taules aquest Nadal, no?
Sí, és que a Reus tenim una sort que tenim col·laboradors per tot arreu, no? Vull dir, ara has anomenat el Joan Urgellès, però ara, quan parlem de les trufes, doncs el fort de la pastisseria Huguet, sí, doncs també ha volgut treure unes trufes. L'any passat ho vam fer amb el torró, aquest any amb les trufes, amb el cisterer aquest any hem fet temes de coca, pa, vull dir que amb la Costa Rica també hem tret un pa amb vermut Miró. Sí, nosaltres com ens hi apuntem a totes les guerres aquestes i ens agrada, i a més tot el que està en l'entorn nostre també, pues, ens ho fa molt més agradable, no? I llavors coneixes la gent i l'afinitat amb totes aquestes persones, pues, també ens fa que et surtin productes reeixits, no? Que és el que a fi de comptes val, no?
Escolta, Carles, algun projecte o algun repte en especial per aquest 2017?
Sí que en tenim. Tenim reptes, jo entenc que cap a la primavera ja sortirà definitivament el que és el vermut taronja i el vermut llimona, que és que jo ho volíem treure abans, però bueno, hem esperat que consolidés el tema de la vermocola, no? Que ara ja es troba en grans centres, que a vegades has d'esperar que quan treus un producte la gent ho pugui trobar, no? Doncs ara si la vermocola ja podem dir que ho té un Corte Inglés o té un Carrefour, no? A part de botigues especialitzades, doncs bé, ara ens atrevirem a fer aquest producte que ja tenim la fórmula creada i que la primavera segurament el presentarem. Uh-huh. Dintre d'això, doncs, estem estudiant altres coses. Sabem que el mercat o la gent, no?, es belluga cap a temes, doncs, des dels temes ecològics, doncs estem treballant en aquest sentit.
Mm-hmm. No? Escolta, jo et convido a que vinguis quan tinguem novetats a explicar-ho.
Encantats.
Serà un plaer. I acabo amb una pregunta de rigor. Carles Prats, com prens tu el vermut? Patates i olives?
Mira, en aquests moments estic... Jo, d'entrada, el vermut, quan és el que és el got, jo m'ho prenc sol, sense res. Però l'acompanyament, jo en aquests moments te diria que qualsevol cosa, ara aquesta paraula que està tan de moda, marida amb moltes coses, no?
Sí.
Jo les patates d'olives està molt bé, però una torradeta amb foie també estaria molt bé, o no sé, vull dir, qualsevol cosa. El vermut, precisament també hem tingut una col·laboració amb el pasteler, el Cristian Escrivà, i ho estem fent amb gent d'aquí Reus també, també marida molt amb temes dolços. O sigui que el ventall és molt gran. Vull dir que a mi m'agrada el vermut. Normalment el prenc amb patates, olives, escopinyes, o, no, perquè és el que tens més a la mà. Sí. El que es troba. Però, de fet, ara també el món de la restauració ha creat molta etapa personalitzada i està molt bé, no? I llavors el vermut acompanya molt, no?, d'aquests productes, no?
Doncs vinga, jo convido els oients que ens diguin com prenen ells el vermut, no? Que ens ho diguin a través de Twitter, @elmatitarragona, ens fan arribar les idees. Carles Prat, gerent de Vermuts Miró, ha estat un plaer. Fins la propera.
Gràcies. Gràcies. T'entendrem aquí.
I arribem al punt de la una. Els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE, però abans els dono el telèfon que els portarà al Gran Circ dels Reis Mags. 977-32-60-50. El primer que truqui s'endú 4 entrades per divendres dia 6. Ràpid.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Turquía acusa al gobierno de Barack Obama de apoyar el terrorismo en Siria y espera que el presidente electo en Estados Unidos, Donald Trump, cambie esa política. Son declaraciones del primer ministro del país, que ha asegurado que Turquía es el único país que realmente dice lucha contra los terroristas del autodenominado Estado Islámico. Las autoridades turcas, por lo demás, han confirmado ya la identidad del terrorista que el pasado fin de año mató a 39 personas en una discoteca de Estambul. Se trata, como la cadena COPE les ha adelantado, de un hombre de 28 años de Kirguistán que continúa, por cierto, huido. Paloma Herce.
La que más rapov es el nombre de este supuesto yihadista de 28 años. Lo ha explicado la televisión pública turca.
TRT World has learned he is from Kyrgyzstan and is married with...
Esta información ha sido eliminada de la página web de este medio TRT, además de la foto del pasaporte y el vídeo del atacante que había sido publicado en redes sociales. Una medida tomada dentro del bloque informativo que sufren los medios turcos. Hasta el momento no se ha desmentido la información. Masapov viajó desde Kirguistán a Turquía para sentarse junto a su familia en Konya, lugar donde continúan su mujer y sus dos hijos bajo custodia policial. Por su parte, el primer ministro turco Binali Yildirim ha anunciado que el Parlamento votará una extensión de 3 meses del estado de emergencia, una medida tomada por el fallido golpe de estado de este verano que coartará los derechos y libertades fundamentales. Esta decisión se toma cuando Estambul sigue conmocionada por el atentado del Club Reina, cuyo autor sigue sin ser capturado.
La Dirección General de Tráfico acaba de hacer la memoria de la siniestralidad del año que hemos despedido. En 2016 murieron en la carretera 1.160 personas. La velocidad inadecuada, el cansancio y el sueño son los principales factores. Tráfico va a impulsar un cambio legislativo. Vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con Miguel Ángel Alfonsel y con Laura Otón.
Y estas cifras suponen un repunte del 2,6%, 29 fallecidos más que en 2015, aumenta en un 16% los accidentes en las vías de gran capacidad y un 2% en carreteras convencionales. Ha aumentado también los accidentes en turismos. Por eso, como dices, el director de la Dirección General de Tráfico, Gregorio Serrano, ha anunciado un plan de medidas contra la siniestralidad que va a presentar en el Congreso en el plazo de un mes y en 3 meses una revisión de la estrategia de seguridad.
Profunda reforma también de aquellos aspectos que tengamos que mejorar y que tengamos que decidir referidos a el reglamento de circulación, el reglamento de vehículos y el reglamento de conductores. Son 3 reglamentos clave que dimanan, como saben ustedes, de la propia ley de seguridad vial.
El Ministerio del Interior tiene el compromiso de impulsar la educación vial y concienciación, así como planes interministeriales y planes interterritoriales. Las multas no van a sufrir ninguna modificación.
Memoria también de la afluencia de visitantes a nuestros museos durante el pasado año, en el que los 3 museos del Paseo del Arte en Madrid han aumentado considerablemente además esa afluencia. Tanto el Prado como el Reina Sofía han superado los 3 millones de visitantes cada uno. Ramón García Pellegrín.
Más de 7.700.000 personas visitaron el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen el pasado año. El Prado registró más de 3 millones de visitas, un 12,5% más que el año anterior. El tirón de la exposición del Bosco, con casi 600.000 espectadores, ha contribuido al éxito. También las visitas se incrementaron en el Reina Sofía un 12% en 2016, hasta los 3.600.000. La sede principal del museo recibió casi 1.400.000 espectadores. Dolores y el Palacio de Cristal del Retiro cerca de 1.800.000. La muestra Campo Cerrado sobre el arte español de posguerra, la más vista. También está de enhorabuena el Thyssen, que superó el 1.000.000 de visitas el año pasado, un 10% más. Realistas de Madrid ha sido la exposición más vista, con casi 190.000 visitas. Además, más de 3.000.000 de personas han visitado los palacios y monasterios de patrimonio nacional en 2016. El más visitado, el Palacio Real de Madrid, con casi 1.500.000 de personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Las rebajas del mes de enero, que oficialmente comienzan el próximo día 7, van a generar más de 93.000 empleos en España. Belén Miguel.
Una cifra que supone un incremento del 6% respecto a la anterior campaña, aunque hay comunidades como Madrid o Valencia con avances muy superiores del 12 y del 9% respectivamente. Y los perfiles más demandados son los que están relacionados con el comercio, lógicamente, pero también los de distribución o transporte. Se trata de contratos temporales, pero son una oportunidad para entrar en el mercado laboral. Patricia Herencia, portavoz de ADECO.
Tenemos cifrado en que aproximadamente un 25% de los trabajadores pasa a formar parte de la plantilla de las empresas que contratan en estas campañas.
Por comunidades, Cataluña será la que más contrataciones se realice, casi 18.000.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy nos vais a hablar de historias que indican lo que, pues posiblemente hoy parezca casi imposible, pero no lo es. Indican que en Irak puede haber un futuro de esperanza y que el diálogo, que la convivencia entre religiones, ya digo, me parece imposible, pero que sí, que puede ser una realidad.
Son tres historias del Año Nuevo en Irak, historias pequeñas quizá, pero que a juicio del patriarca caldeo, Luis Sacco, son indicio de un nuevo clima, de una revolución de base contra la violencia y a favor de la vida. El propio patriarca lo ha respirado, este clima, al salir en la noche de Año Nuevo por las calles de Bagdad plagadas de árboles de Navidad. En estos días las autoridades de Basora, la ciudad más importante del sur, han pedido a los cristianos que habían emigrado que regresen a sus hogares. Pero el episodio más significativo ha sido que un grupo de jóvenes chiitas han asistido a una misa en la iglesia de San Jorge. Allí el propio patriarca les explicó las bases de la fe cristiana y les invitó a combatir la ignorancia que suele haber en relación al cristianismo. Y lo mismo pidió a dos canales de televisión que estaban presentes en ese encuentro, que difundan la cultura cristiana como parte integrante de la identidad del país.
En nada, en un ratito, pues mira qué tarde es, 1:06, el espejo aquí en
te
el
queda
mediodía.
Poco, hasta ahora.
En un ratito, porque antes hay que hablar también, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Del deporte, que a esta hora está sobre todo mirando a la ciudad del Real Madrid.
Estaba previsto que hace unos minutos compareciera Zinedine Zidane en la previa del partido de Copa ante el Sevilla. Arrancó la rueda de prensa en Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
Zinedine Zidane, que tiene una nueva baja para el partido de mañana contra el Sevilla, es la de Pepe, sufre una lesión de grado 2 en el gemelo interno de la pierna izquierda y no podrá jugar ni mañana contra el Sevilla ni el próximo domingo contra el Granada. Por lo tanto, Varane y Nacho, pareja de centrales, recordemos que también están fuera de combate Sergio Ramos, Bale, Lucas Vázquez y Kovacic.
Por su parte, el Barcelona se ha entrenado esta mañana a puerta abierta con una gran afluencia de espectadores. Preparan el partido del jueves ante el Athletic de Bilbao. Solo tienen la baja de Silesen. Ya saben que hoy arranca el fútbol en 2017. 4 partidos de ida de octavos de final de la Copa. A las 7, Valencia, Celta y Osasuna, Eibar. Y a las 9:15, Depor Alavés y Las Palmas Atlético. Tiempo de juego desde las 7. Y en tenis, Rafa Nadal está a punto de debutar de manera oficial esta temporada. Va a ser en unos minutos en Brisbane, en Australia, frente a Dolgopolov.
Anda que os vais a aburrir, ¿eh? Hasta el 5 de febrero, ni un solo día sin fútbol.
No seré yo el que me queje, José Luis.
Di que se haces bien, gracias, Duque. La 1:07, queda mucho mediodía por contar.
La ciencia mueve el mundo, y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Cariño, acabo de ver a Javi y a Ana volviendo de sus vacaciones de Navidad.
¿Ya han vuelto? ¿Pero si se fueron hace 2 días?
Les han entrado a robar y han tenido que volverse corriendo.
¡Qué faena! Les han arruinado las Navidades.
Pues sí, tuvieron que entrarles nada más irse.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
8 minuts que passen de la una, reprenem el matí a Tarragona amb la informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora. Un jove amb antecedents ha deixat en coma un veí de Tortosa d'un cop de puny. El noi es troba greu i el pronòstic és complicat. L'agressor va estar 20 dies en cerca i captura i ha quedat en llibertat amb càrrecs després de ser detingut. Ruth Guerrero.
La víctima té 38 anys, es troba ingressat en estat molt crític al Joan 23 a Tarragona. L'agressor, de 22 anys, li va propinar un fort cop de puny a les portes d'un local d'oci del carrer Argentina de Tortosa el passat 4 de desembre. El dia dels fets, la víctima va acudir conscient per rebre atenció mèdica a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. A les poques hores, un coàgul sanguini al cervell el va fer entrar en estat crític i va ser traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on després de diverses operacions segueix en coma i en estat vegetatiu. L'agressor, de nacionalitat argentina, va ser detingut pels Mossos d'Esquadra el passat 25 de desembre a Tortosa. Després de l'agressió, va fugir i va estar 20 dies en busca i captura. El jove va passar a disposició judicial el dia de Nadal, però va quedar en llibertat amb càrrecs a les poques hores. Està acusat d'un delicte de lesions i un de robatori amb força perquè en el moment dels fets també li va sostreure el telèfon mòbil a la víctima. L'agressor acumula nombrosos antecedents per robatoris, agressions, intimidació i atemptat contra agents de l'autoritat, entre d'altres.
I també és notícia avui el col·lapse a les urgències per la grip, sobretot al Joan 23.
La jornada més complicada es va viure diumenge amb una quinzena de persones als passadissos. El sindicat CGT critica que no hi hagués una previsió feta, tot i que cal dir que l'epidèmia s'ha avançat unes 3 setmanes. Els treballadors van iniciar una recollida de signatures per reforçar la plantilla i ja n'han recollit més de 3.500. A la resta de la demarcació, les urgències del Sant Joan de Reus també estan saturades i l'hospital es planteja obrir més llits. Només per Sant Esteve van atendre prop de 300 persones. I a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa han crescut també considerablement els pacients atesos per grip. Des del dia 31 de desembre s'ha reforçat el personal i s'ha habilitat fins i tot un espai específic. Finalment, a l'Hospital Pius de Valls s'ha normalitzat ja la situació després d'un repunt de pacients a urgències.
I acabem la repassada informativa amb la xifra del matí. Són els 9,12 euros que cada tarragoní destinarà a jugar a la loteria del nen. Tarragona és la segona província d'Espanya que menys juga en aquest sorteig.
Només hi ha Huelva al davant, amb una despesa que ronda els 6 euros per habitant. Es calcula que la demarcació de Tarragona es jugaran uns 7,1 milions al sorteig del nen, uns 9 euros per cap, quan la mitjana catalana està al voltant dels 13 euros. El 17 és la terminació més buscada enguany pel sorteig de Reis.
Bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Fins ara, arribem a la 1 i 11 minuts. Ens aturem 25 segons per la publicitat i arriba el Ramon Palau, però això sí, si volen anar al Gran Circ dels Reis Mags, Ruth, què han de fer?
Bé, han de trucar-nos al 977-32-60-50 o bé una piulada al nostre Twitter @elmatitarragona i allà res, se les enduen.
El més ràpid o ràpida se'n va a veure el Gran Circ dels Reis Mags aquest divendres 6 de gener a 6:45 de la tarda. Vinga, estem, que ho regalem, estem fent de reines magues la Ruth i jo. Per tant, 977-32-60-50 o una piulada al nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Ara arriba el Ramon Palau, també el convidarem al circ.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Els dimarts al matí. Connecta't a la Smart Life Cope.
Donne-moi un chito Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Continuem al matí a Tarragona. És dimarts, el primer dimarts de l'any que tenim programa, per tant, això vol dir que tinc aquí el Ramon Palau. Ramon, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Com estàs? Com ha anat això? Bon any, que no t'havia vist encara.
Bon any.
És que ja, com que fa ja un parell de dies, ara encara ja s'ha de felicitar. Encara aquesta setmana encara has de felicitar l'any a tothom que et trobis.
Mira, això és jo crec que és culpa, entre cometes, de la tecnologia mòbil, no? Com ja ens han felicitat
és veritat.
Tots per WhatsApp o el sistema que sigui el mateix moment d'iniciar l'any, després ja, 2-3 dies després ja, no? Com sembla que sigui...
Ja, això no hi faci tant, no? I a més ha caigut en cap de setmana, no? Però bé, ens ha costat arrencar, Ramon, o ho agafem amb força, això?
Bueno, com normalment.
Bé, no? Una setmana més.
Sí.
Sí, sí, amb això de que Nadal, no, aquest any, ni Nadal ni Cap d'Any ha caigut entre setmana, bueno, és un dilluns normal, un dimarts normal, no? Comencem, encara hi ha llums de Nadal, però... Sí. Però bé. Ramon, vam quedar encara el darrer dia que ens vam veure, vam parlar de mòbils, etc., no? De com havia canviat aquest tipus de tecnologia que tenim ara tan a l'abast, i ja no hem tornat a tenir programa. Crec que volies fer una mica de del que ha donat de sí 2016, no?
Sí, una mica les tendències o una mica de resum tecnològic de què és una mica el que ha passat aquest 2016, no? Ara que tots són programes resum, no?
Sí.
Nosaltres també farem el nostre resum.
A nivell tecnològic, no?
Sí.
Smart Life.
Correcte. Doncs veure una mica que d'algunes coses que ja n'havíem parlat aquí i d'altres que potser les vam tocar més de costat, però sí que... A més, com ja saps, vaig estar als Estats Units abans d'acabar l'any.
Ai, sí.
I vaig poder provar directament allà una experiència que està fent Facebook, que a Nova York, en un dels espais més cèntrics, ha muntat una carpa i està deixant provar a la gent la seva proposta o com ells... creuen que tiraran endavant el projecte de lo que anomenem realitat virtual.
Interessant.
A partir també d'un que anomenem càmeres de 360, tot això crec que aquí ja bastant per caminar. Ara potser la gent ho veu com una cosa molt 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 llunyana,
molt futurible encara.
Però jo
sí.
Crec que Facebook ha fet aquesta experiència, una mica la proposta que ells feien allà era que t'ho deixaven provar a canvi de que després de fer una enquesta, no? Uh-huh. Tenim les dades de com tu veies, si veies que tenia aplicació, si no. La veritat, el que jo vaig provar funcionava molt bé i me va encantar. Ho vaig veure, 50.000 aplicacions, no? O possibilitats, per barrejar la paraula aplicacions,
sí, sí.
Amb el que parlem sempre. Jo crec que aquest és un dels temes que si, a banda de ser, entre cometes, una novetat d'aquests dos últims anys, serà... continuarà sent novetat aquest 2017, no? Després, potser un altre tema que ja és una mica, potser més antic, però ha d'acabar de recórrer una mica més, és el que anomenem la realitat augmentada.
Uh-huh.
Això que és un tema que potser la gent jove ho veu més clar, no el fet de tenir-te que instal·lar una aplicació, un layer o el que sigui, no? que llegeixi el codi, potser la gent gran això... li costa més, perquè s'ha de fer un pas, per dir d'alguna manera, no? Però està clar que el tema de la realitat augmentada ja està aquí i ja no podem dir, ja no és ni novetat, ha vingut per quedar-se. Tot el que seria tecnologia mòbil, això també podríem dir que és tendència i work in progress, perquè al final totes les marques estan sent molt competitives, totes han tret novetats, amb més fiascos o menys, totes han aportat alguna cosa nova al mercat en aquest sentit, i per dir també coses que potser no han funcionat com s'esperaven, podem parlar dels smartwatch, no? Dels rellotges intel·ligents.
Sí, és veritat. Això és una mica bluff, no?
Sí, aquest tema, i mira que les marques s'hi han esmerat ara, perquè a més en el sector també han entrat ara marques que no eren pròpiament tecnològiques, marques pròpiament d'accessoris o de roba, per dir-ho d'alguna manera, també s'han ficat en aquest sector, amb propostes potser més de disseny, amb preus més raonables, potser, però és un tema que no ha acabat d'explotar, i les ventes del 2016 no van ser les esperades per cap de les marques, inclús Apple també ha patit molt en aquest sentit, i se replantegen tots si és un tema de que el que falla no és la tecnologia sinó és el concepte. I jo també ho penso, perquè jo no en tinc.
Uh-huh.
No en tinc perquè sí que ho he mirat vegades, n'he provat molts, però no li acabo de veure tampoc.
No li acabes de veure la utilitat, vols dir?
Crec, o sí, té utilitat.
La practicitat.
Però crec que tenint el mòbil sempre al damunt,
yeah,
perd una mica la gràcia. Si canvies la tipologia de mòbils i anéssim a mòbils potser una mica més grans, en els que el port és més guardat a la jaqueta.
Més grans, ja.
No, en el sentit que el port és més guardat a la jaqueta o més a la bossa. Uh-huh. I utilitzes el smartwatch per aquesta consulta més ràpida, doncs de, si també ha arribat un correu, si... Que al final jo el veig més per consulta, no? Per alertes, per petites informacions, perquè les pantalles dels smartwatch no donen per massa més.
No, clar, hauríem de portar uns smartwatch enormes per poder fer, depèn de quines coses, no? Com respondre un correu, per exemple.
Exacte. Però no, no ha acabat de tenir l'explosió que ells calculaven, no? Uh-huh. Després fa una funció també que també altres dispositius acaben fent, no? Que és tot aquesta, el que anomenem el control d'activitat. Quants quilòmetres estic he caminat, sí, o he corregut, quantes calories estic cremant, suposadament fent... Tenim altres dispositius també que fan això per un preu moltíssim menor. Con lo qual, l'smartwatch ha quedat una mica entremig, no? A més, els preus doncs, són una mica prohibitius.
Clar.
Potser, si els preus haguessin ser una mica més econòmics, però no crec que sigui tampoc un tema definitiu, perquè n'hi ha al mercat alguns de... no són precisament el d'Apple,
no.
Són més econòmics i tampoc s'han acabat de vendre com s'esperava.
Però tu creus que això, diguéssim, podríem dir que el 2016 el tema de telefonia mòbil, no, smartphone, ha continuat creixent, diguéssim, no? I s'ha ampliat el mercat, noves marques, no? Cada vegada els telèfons fan més coses, aviat ens faran cafè també pel matí. I el bluff, diguéssim, 2016 ha sigut una mica l'smartwatch, no? Si havien posat expectatives i no s'han complert. Però pregunto, això té remuntada o no?
Jo crec que no.
Tu creus que no?
Però diguem que no sóc un gurú d'això. Jo crec personalment que no. Crec que el mercat dels smartphones sí continuarà creixent, tant en quantitat com en possibilitats, que cada dia s'alimenten de noves i veig de noves, però els smartwatch no els hi acabo de veure.
Uh-huh.
I crec que no és una visió sol meva, sinó que en general les coses que estic llegint, més o menys crec que tothom està una mica per el mateix. Hauria de revolucionar molt o les possibilitats d'ús o la pròpia tecnologia que deixes fer moltes altres coses que ara potser en aquest moment
no
es poden fer.
Molt bé, què més?
Mira, una altra cosa que jo crec també que ha anat endavant i anirà molt més endavant és el tema de les bateries, que en aquest programa també n'hem parlat
una
vegada.
Sí.
És bateries que es carreguin molt més ràpid i durin molt més, perquè també no cal viatjar molt. Si vas per aquí, per Reus, tothom té problemes amb les bateries, en el sentit de que o necessita portar una bateria accessòria.
Exacte.
O fixa't que a moltes cafeteries molta gent ja demana que em deixes enxufar una mica el telèfon per carregar-lo una mica. És un problema realment, perquè les bateries actuals, o que teníem fins ara, no donen la capacitat per tenir el mòbil funcionant tota l'estona.
Clar, amb tot el que tenim cada vegada més coses a l'smartphone, no? Cada vegada més aplicacions que consumeixen, no?
Sí.
Cada vegada més bateria, també.
Realment, això ja està bastant estudiat, realment el que consumeix més és tenir la pantalla activa.
Uh-huh.
És a dir, quan estem jugant amb un joc o quan estem mirant un vídeo. Això és el que realment consumeix més. Tota la resta, d'acord, o sigui, es poden apagar aplicacions, es poden apagar el Bluetooth, es pot apagar el Wi-Fi, una sèrie de coses que més o menys tothom ja coneix, però realment el que consumeix és això. Una altra cosa en aquest sentit, que crec que també ha sigut novetat d'aquest 2016 i continuarà, és aquests, això que anomenem, no, el waterproof, o és tots que faci que el mòbil no estigui tan en risc quan està damunt de la taula.
Si et cau el cafè amb llet.
Exacte. No estem parlant de mòbils submergibles, ojo, que ningú interpreti així, però que estiguin una mica més protegits de que està damunt de la taula i com dius tu, Mònica, el cafè, l'aigua, qualsevol cosa, doncs perquè realment ara estaven molt en risc. I això sí que veig que tots els fabricants han intentat aquí anar fent coses amb més gràcia o menys, amb més preu o menys, però aquí sí que hi ha també, ha sigut una tendència forta en aquests anys passats. Respecte a una cosa que et volia comentar abans de la càrrega, que això també ha sigut, també hi ha hagut coses interessants i crec que continuarà, que és tot el que és la càrrega aquesta per inducció. És, ja no, per carregar el telèfon ja no tenim que connectar-lo amb el cable, sinó
sí,
que deixant-lo damunt d'una base, el telèfon també es carrega.
Uh-huh.
Això també crec que anirà a més. I sobretot això, en els propers cotxes també seran, aniran bases d'aquestes pseudo-integrades, que sol deixant el telèfon allí, aniràs amb el cotxe i el telèfon s'anirà carregant.
De fet, vam
no?
tenir aquí fa uns mesos uns joves emprenedors, reusencs, justament, que estaven en un projecte d'aquest estil pensat pels bars i restaurants, no? Una plataforma en què tu poguessis deixar el telèfon mentre estàs dinant i que es carregui.
Molt bé. És una necessitat ara mateix. Sí, no sé si ho serà demà, perquè les bateries del futur segurament no necessitaran carregar-se tant, o es carregaran més ràpid, però ara mateix és una necessitat.
Aquest 2017 encara ho és.
Sí, ara mateix encara ho és. En aquest sentit, també crec que és una tendència que ha sigut tant el 2016 com serà en el futur, és tota la interconnexió dels smartphones amb el que són, per exemple, els dispositius, en aquest cas, per exemple, els cotxes. Ara ja tenim, o la majoria de gent pot connectar el telèfon mitjançant Bluetooth al cotxe, però parlem de coses més avançades, coses com, per exemple, que ara ja ho porten alguns cotxes, però encara més avançat en el sentit que tu quan arribis sigui el mateix telèfon qui pugui obrir el cotxe, qui pugui engegar el cotxe, automàticament tu al display, a la pantalla del cotxe, puguis veure el telèfon i comandant des d'aquest display o des dels comandaments del cotxe per no estar tan distret, doncs puguis fer funcions directament al telèfon. Tota aquesta sèrie de coses, jo crec que sí, els propers automòbils tindran aquesta sèrie d'opcions i d'alguna manera també anirà a acord una mica de lo que vol la Direcció General de Tràfic, que està emitint uns informes dient que la majoria dels accidents avui dia ja no es produeixen ni per la beguda córrer, sinó que estan relacionats amb la manipulació
del telèfon, amb les distraccions, perquè sí, ja, una cosa ja és parlar per telèfon, però ara ja la gent va un pas més enllà i ja fins i tot escriu missatges de WhatsApp mentre condueix, que és que som uns inconscients. Són, sí. Vaja.
Sí, sí, realment és cert, i jo m'he de ficar també en el sector dels inconscients perquè de quan en quan també ho faig.
Molt malament.
Sí, sí.
Molt malament, eh? El mòbil s'ha de portar, mira, apagat fins i tot quan pugem al cotxe, eh? O com a mínim en silenci, per no tenir tentacions.
Sí, sí, és cert, Mònica, et dono tota la raó. Mira, un propòsit per aquest 2017...
Així m'agrada.
Que quan agafi el cotxe, el mòbil estigui almenys en silenci i així no tingui tentacions.
Exacte, i com a molt, doncs, com molt bé dius, la majoria de cotxes, o sigui, si no tenim un mans lliures extern instal·lat, a la majoria de cotxes connectant-ho amb el Bluetooth, no?, podem parlar, respondre trucades d'una manera molt més segura, no?, amb el mans lliures. Tot i que jo no ho acabo de veure, tampoc, ja t'ho dic ara.
Però,
jo prefereixo que no hi hagi trucades.
Però crec, Mònica, que no està aquí el gran problema.
On està?
Perquè l'últim informe que ha sortit d'ús del telèfon mòbil ja no és el parlar.
És escriure?
És el, exacte.
Però és que això ja és una mica de no tenir cap,
Sentit cada vegada com... es parla menys per telèfon, però s'envien més missatges.
Missatges i notes
no
de
missatges,
veu.
Exacte. No missatges de text, missatges, no el que anomenàvem...
Sí, SMS.
Exacte. Con lo qual, això està molt relacionat en que la gent realment l'utilitza... Doncs clar, si vas en metro, doncs perfecte, no? Si, uh-huh. si hi ha cobertura, això és una altra.
Sí,
però
això és una altra.
Si tu l'envies a un altre i aquest està conduint, ho veu, te contesta, no et contesta... Quan una cosa prolifera molt l'ús, doncs realment la tentació és més gran. Con la qual cosa, aquí sí que veig que és un tema que serà difícil de regular.
Uh-huh.
És veritat que Tràfic ha dit que s'hi ficarà molt fort, i ho trobo bé, perquè és una gran distracció.
Sí.
Però quan hi ha tant ús, no sé el públic si serem capaços de...
Però la tecnologia, no?, s'haurà d'acabar adaptant una mica al cotxe, d'alguna manera, no?, per fer-ho més segur tot plegat.
Exacte, per això et deia abans que jo crec que una gran... La millor solució és el que has dit tu, no?, directament el telèfon apagat.
Sí.
Però aquesta altra de que estigui integrat i que des de... es puguin fer algunes funcions des de la pròpia consola del cotxe, crec que això serà una... Uh-huh. Una possible solució.
En aquest sentit, i ja no entrant en el tema de parlar mentre conduïm, diguéssim, no?, sinó amb el que deies al principi, no?, de que amb el telèfon puguem, per exemple, obrir el cotxe, accedir, no?, això és una cosa que, per exemple, no sé si ho havíem comentat aquí o fora de micros, no?, a Madrid, amb aquesta experiència que tenen amb el Car2Go, per exemple, no?, com una mena de bicing però amb cotxes, amb smarts elèctrics, tu, de fet, et dones d'alta, no?, a través del web, has de validar el teu carnet de conduir, però tu agafes el cotxe amb l'aplicació i l'obres, no? Et donen, diguéssim, el permís, no? S'obre el cotxe automàticament quan has verificat a través de l'aplicació el teu número, exacte, no el codi que t'envien.
Exacte. Aquesta experiència jo no l'he provat in situ perquè no he anat a Madrid encara, però m'agradaria veure una mica com està funcionant, no? Perquè hi ha projectes, no exactament com aquest, n'hi ha una a Berlín també, n'hi ha un altre a Londres, que no són exactament, no són en cotxes elèctrics, sinó és el que anomenen ells el club de conductors.
Sí.
Que aquí sí que crec que hi ha bastant camp per recórrer, perquè, per exemple, aquí a Espanya també una companyia que s'anomena Amovens ha intentat fer el que seria el Wallapop o l'Airbnb del lloguer de cotxes entre particulars.
Sí.
Aquí per mi hi ha una gran dificultat, que és el tema de les assegurances. Que tot i que sí que hi ha experiències, no sé fins a quin punt les assegurances podran cobrir certes coses, no? I després, si passen coses petites, d'acord, però el cotxe es pot fer molt mal a una altra persona.
No, no, i tant.
En el cas de que hi hagi un sinistre on hi hagi morts, què passarà aquí, no? És un tema que segurament ells ja tenen calculat, que aquest tipus de desplaçament, aquest tipus de cotxes, segurament no és tan probable que això succeeixi, no? Estan pensant en sinistres petits, en sinistres de, doncs mira, li dono un cop a un altre, cosa d'aquest tipus, però crec que aquí el tema de l'assegurança s'haurà de veure molt bé perquè hi ha molta lletra petita.
Clar. Em queda poc temps, Ramon, no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis
doncs
comentar.
Doncs sí, te comento una cosa abans de que acabem que crec que pot ser interessant, que és tot el que són els sistemes de pagament a través del telèfon.
També. Ai, sí, això mereix un programa a part, eh?
Exacte, això és un tema que ja en parlarem aquest 2017 amb més temps, però sí que és una tendència. I aquest passat 2016 tots els bancs també han començat a ficar-se les piles en això i la veritat és que crec que abans del 2020 ja ningú portarà diners a la butxaca.
Què em dius ara? Això queda gravat, eh? Això t'ho passaré.
No sé si continuaré aquí col·laborant amb tu o no, perquè ja m'hauràs despatxat, però si és així, quan arribi el 2020, quan farem el resum del 2020, ho comentarem.
O sigui, tu creus que en un termini d'aproximadament 3 anys pagarem ja pràcticament tot amb el telèfon? Ja sí. Ni targetes de crèdit, sí?
Sí, jo crec que sí.
Això, jo que sóc una mica antiga per algunes coses, que això no ho acabo de veure, eh?
I l'Estat ja afavorirà, perquè l'Estat és el primer que no li interessa circulin els bitllets i les monedes.
Això és veritat. Això és veritat. Ara que ja no podem fer pagaments de no sé quant en efectiu, no? De 1.000 euros són? Bé, jo no sé qui paga coses de 1.000 euros així tacatà. Jo no, eh?
A veure, va sortir també, que ho vam comentar aquí al programa, que crec que era Dinamarca, que volia que totes les transaccions fossin electròniques i que volia traure els bitllets i les monedes. Per un tema de practicitat i després perquè és la manera, o una de les maneres, perquè no hi hagi economia submergida.
Sí, sí, sí.
Bueno, aquí ho veurem. Crec que aquest tema és un tema també que donarà bastant de sí.
Ho veurem, però si parlem-ne un dia, que em sembla molt interessant, no? Perquè ja hi ha bancs que et permeten, no?, pagar-ho amb el mòbil, doncs sapiguem un dia com funcionen aquests sistemes, no?, a nivell seguretat també, no?, com de segur són, si encara hi ha camí per recórrer. En parlarem aquest 2017. Ramon Palau, moltíssimes gràcies per haver vingut a estrenar l'any aquí amb nosaltres treballant, així m'agrada, ens veiem d'aquí 15 dies.
Perfecte, Mònica, gràcies.
La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir.
Amb el Ramon hem arribat a la 1:32. Continuem tot seguit amb música, ja saben, arriba la cau d'orella de la Ruth Guerrero, però abans els vull recordar el nostre telèfon 977-32-60-50. És important que se'l sàpiguin perquè el primer o primera que el marqui se n'anirà aquest divendres, dia 6 de gener, a la Tàrraco Arena Plaça, al Gran Circ dels Reis Mags. És un espectacle únic, la veritat, només hi ha 5 funcions aquest cap de setmana i és la primera vegada que es fa una cosa així a Espanya, així que no s'ho perdin, eh? 977-32-60-50, el més ràpid o ràpida s'emporta 4 entrades, no una ni dos, no, 4 per anar al Gran Circ dels Reis Mags de la Tàrraco Arena Plaça aquest divendres, dia de Reis. És un bon regal, no?
Al matí. Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Por qué a mí, si soy cliente de toda la vida?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Pintem just la línia fina que ens separa.
Que quedin-se amb aquest tema, amb aquest ja que l'escoltem, amb aquest Les dues cares de la vida, perquè és un tast del que està a punt de sortir, ja ho tenim aquí, és que ho tenim a tocar, per així dir-ho. El cantautor reusenc Xavis ens fa un avançament del que serà el seu proper disc, en el que col·labora de nou amb l'escriptor Òscar Ramírez. Ell és Xavis i Les dues cares de la vida.
Em fa sentir lliure, tranquil i segur. Tu sí que em fas sentir, perquè sempre et sentim.
Bon dia, Xavi.
Molt bon dia.
Bon dia, Xavi Sánchez, però conegut Xavis.
Sí.
I el nostre Xavis particular, reusenc de sempre.
De tota
la vida. Sí, els RTV, no?, que diem.
Això mateix.
Ja ens agrada això, Nosaltres els de Reus, manifestar-nos i que vingui algú aquí a estudi, que també
sí.
Ho sigui.
A part, em fa especial il·lusió estar aquí avui amb vosaltres i l'Òscar. Perquè ara ho parlàvem, no?, abans d'entrar a l'estudi, que és un lloc doncs, que em porta molts records, que van ser uns inicis, no?, també amb una altra banda que vaig tenir, que vam començar aquí, i bueno, ja en parlarem d'això.
Sí, ja en parlarem, perquè hi ha moltes coses, però també és que ens acompanya aquí el que ha estat el teu col·laborador, estàs molt ben acompanyat en aquest nou treball, i és que tenim l'Òscar Ramírez, que també té història aquí,
Sí, bon dia.
Bon dia.
Va deixar empatjades a molts racons i entre ells en tinc una de vell record aquí a la COPE.
Sí, i tan bon record que és que nosaltres ens quedem amb això, no? Que vingueu, que estigueu, heu passat per aquí, per aquests estudis, per aquests micros i que torneu és molt bona senyal i ens agrada.
I tant.
I tant.
Bé, el que avui hem d'abordar és això, aquest nou treball en el que heu col·laborat, en el que els dos feu camí junts i que està a punt de veure la llum i que tenim ja moltes ganes de saber-ne més. I de moment hem tingut ja aquesta prèvia amb aquesta cançó. Què ens podries explicar, Xavi, d'aquest nou treball? Què té?
Bé, doncs mira, aquest és el quart disc que estic fent en solitari. És un disc doncs, que, com molt bé deies, doncs, sempre, des que la vaig començar diguem, a crear, tenia molt clar doncs, la idea doncs, que l'Òscar doncs, participés, com han fet amb els altres treballs, amb les lletres, l'Òscar és escriptor. Per tant, sempre a l'hora de crear, doncs, crees la música, fas lletres, però també doncs, m'adona un plus doncs, que l'Òscar estigui doncs, doncs en aquest treball estigui involucrat i fa que el disc doncs, agafi molta més forma, doncs que per mi és important doncs, que a nivell de les lletres doncs, tingui molta més força, no? I bueno, amb ell doncs, crec que aconseguim doncs, que el treball tingui doncs, aquesta...
Ha guanyat aquesta força,
aquesta
potser,
força, no?
Que necessitava. L'Òscar, periodista, en sap molt d'escriure, més escriptor, que donarà molt de sí, segur per haver escrit també i participat en aquest disc dels Xavis.
Sí, tot i que el procés de creació és ben diferent, no?, de quan fas un llibre. Diferent en el sentit que quan escrius un text l'escrius i el remates i no té música, o en tot cas la música li poses en acabat, i en cas de... o si vols no hi poses directament. En el cas d'una cançó, clar, aporta la música incorporada. El procés de creació, depenent del disc, l'hem provat de les dues bandes, perquè hi ha dues possibilitats diferents. La primera és que el Xavi composa primer les músiques i sobre la música faig la lletra. La segona és que faig la lletra i el Javi composa la música. Amb dos són complicades en tot moment, perquè en el segon cas, tot i que no tinguis la música composada, saps que allò ha acabat de tenir una sonoritat i una melodia, i per tant no és el mateix crear un text urbà i corrent, una prosa poètica, que crear una mena de poesia musical.
Em sents? Em sents?
Sí, sí. S'ha de tenir una inspiració especial per poder escriure cançons.
Sí, sí, em sents tu?
Bé, evidentment, has de tenir una inspiració.
Bé, correcte?
Vale, molt bé. Quan ve ni quan...
Igualment, bon any.
Jo crec que has de tenir moltes vivències. Has de viure coses, has de ser una persona dinàmica.
Que sí, segur que sí, que funcionarà, no hi ha problema.
Jo crec que, doncs, de moment funciona, és on ve aquesta inspiració, no?
Que vagi bé.
Coses, doncs, que et passen el dia a dia, que són les que t'aixeques un matí i dius, mira, tinc ganes de poder explicar això que vull aconseguir o això que m'agradaria, això que m'ha passat. Al final, els textos o les cançons acaben sent, doncs, vivències que ens passen tant a l'Òscar com a mi, no?
Sí, també depèn del plantejament que facis quan crees el treball. És a dir, per exemple, en el Gira el món, que és l'avantpenúltim disc del Javi, vam decidir crear textos molt existencialistes, molt universals.
Correcte.
No? Que no fossin en primera persona i que segurament dels quatre discos del Javi és el que té, diguem, menys primera persona. En canvi, aquest últim vam dir, escolta, fem textos de més, de cançons de més proximitat, de temes més quotidians, d'aquelles sensacions i emocions que qualsevol altra persona pot estar vivint, òbviament, però poetitzats, eh?
Poetitzat, i és que porta moltes novetats, també, no? Vols fer aquest gir, vols fer canviar...
A nivell de sonoritat sí que hem intentat amb el Miguel Zanón, que és el productor del disc, hem intentat, doncs, treballar molt l'aspecte d'agafar una sonoritat molt més acústica, si deixar una miqueta davant de les guitarres elèctriques, les bateries, diguem, més convencional que estem acostumats, i treballar, doncs, a una sonoritat molt més propera, una veu molt més càlida, més, bueno, molt més present, no? No sé, a vegades aquests conceptes els entenem els músics, però, bueno, acaba sent, en resum, doncs, quan tu agafes una guitarra i estàs a casa i comences a composar, doncs aquella màgia que es crea en aquell moment de composar la cançó, que la puguem transmetre, doncs, també en un disc, no? Perquè un disc acaba sent... al final com un projecte que li vas afegint músics, vas afegint sonoritats, i al final no acaba sent representatiu de com ets tu, no?
I es tracta de que ho sigui, no?
I aquest disc sí que tenia moltes ganes de que fos un disc, doncs, que, tal com s'ha creat, doncs, que acabés sonant així, no? Íntim, senzill, i que sigui una cosa, doncs, propera, no? Crec que pots expressar-ho molt millor si és amb aquesta sonoritat.
Sobretot has estat treballant en aquests últims mesos, quan has tingut més treball que has fet, no, en el disc. Has estat molt ben acompanyat per l'Òscar Ramírez, però també pel Miguel Zanón, que està darrere, portant la batuta. I què ens pots adelantar, no? No sé si ens pots ja desvetllar el nom del disc, si hi ha alguna cosa més, els temes que tindrà. Què podem saber?
Mira, el disc són 9 cançons. Segurament tindrem alguna cançó més que afegirem, perquè estem ara, diguem, ultimant el que són les mescles i el mastering. Referent al títol del disc, també estem treballant amb dos...
Del temps, digueu, no el tinc.
No, estem treballant amb dues idees. El que passa que, clar, quan tens tota la informació és quan te comencen a agafar els dubtes. Però, bueno, sí que tenim... Bueno, ja ho acabarem de dir.
O sigui, que no es pot dir perquè encara està per definir,
sí,
com si diguéssim.
Tenim coses per definir. La veritat és que volem fer-ho bé, no? Ja que estem posats i portem tants mesos treballant en això. Un disc també que ha sigut també complex, no? Perquè l'Òscar, quan no estava a Itàlia, jo estava a Mallorca. També ha sigut un disc, doncs, que hem anat creant a diferents territoris, no?
Ha costat.
Però, bueno, al final és l'essència única és aquesta, no?
Si el poguéssiu definir a nivell de sentiments, com el definiríeu? Quina descripció tindríeu per aquest disc? Per aquestes lletres, en el cas de l'Òscar, en el cas del Javi, per al disc en conjunt, què podríeu dir?
Jo crec que, en resum, per fer-ho molt breu, crec que és un cor dolç que camina pels carrers d'una ciutat petita.
Bona definició,
eh? Això és que és difícil superar-ho.
Toca el cor, aquesta definició.
Clar, és que no s'hi val, això. És el que ha dit ell, sí.
No s'hi val tampoc, Javi.
No, tingues en compte que quan crees un disc, sí, sí. O quan escrius un llibre, quan composes, quan escrius, potser la gent no n'és conscient, però t'hi deixes l'ànima. Escriure és tan fàcil com juntar paraules, i composar és tan senzill com juntar melodies, però el problema és que allí t'hi deixes la pell i l'ànima i acabes esgotat. I llavors, l'últim que penses és en quin nom posar en aquell llibre o en aquell disc. Mira, pujant les escales, cap aquí, cap a la ràdio, parlàvem del tema de que no té encara el nom del disc. I jo li comentava, mira, fes com jo, amb els meus llibres. Quan acabo el llibre, agafo un dels, dels títols dels escrits i li poso el llibre, perquè a vegades no tens altra solució. Crec, no és que no sigui important el nom del disc, però penso que és el creador ho deixa a l'últim moment perquè li és el menys important. Li importa ja està la criatura, i la criatura ja està caminant. Ara falta que surti al carrer després, i la gent l'accepti, no?
Sí, després també tenim la fase aquesta que un cop tens el disc acabat, te l'escoltes, te'l reescoltes, comences a trobar coses, vols canviar-ho tot, etc. Però és també en aquell moment, no?, que és quan també una idea general del que has fet, del que deia l'Òscar, no?, de la criatura que tens, de quin nom li poses, és quan te'n dones compte de realment de lo que has creat. Perquè mentre estàs en plena creació, diguem, són tantes coses les que has de pensar que és el que diu ell, no?, que acabes esgotat. I
per acabar de rodonir aquestes paraules que ha dit l'Òscar, unes paraules que jo he vist que et penjava al mur de Facebook, del teu Facebook, que sempre estàs neguitós i sempre penges i estàs compartint amb els teus seguidors, que ja esperen, per cert, que surti a la llum aquest disc. No sé si hi ha data.
Doncs en teoria hauria de, tenim plantejat que surti a finals de febrer.
Bé, a finals de febrer ens quedem amb això. Tens les portes obertes, ja ho saps, eh?
Moltes
per venir,
gràcies.
Tant l'Òscar com tu, eh? Les paraules, per acabar de arrodonir, et deia: endinsat en el treball de crear lletres, amic meu, amb el plaer que suposa que les meves paraules tinguin l'envoltori musical que tu sempre els regales. Com et quedes?
Bé, doncs és un honor, no?, que em digui això. La veritat és que fer feina plegats, que fa molts anys que ho fem, doncs ens retroalimenta els dos, perquè jo aprenc moltíssim d'ell i ell aprèn a nivell musical.
Sempre.
Que sempre ens estem, diguem, entre cometes, barallant, de dir, no, però és que això hauria d'encaixar aquí, no?
Sí.
I una mica ens ajudem els dos, doncs, amb facetes, doncs, que un sap més que l'altre, però és una miqueta que ens alimentem, no?
Practiquem l'agricultura mental.
Correcte.
Que justament passa per això, per intentar ensenyar als altres al mateix temps que aprens d'ells. Jo amb els avis sempre n'aprenc.
I també practiqueu això.
Sents de bala que hem llançat al món.
Aquesta cançó és Canvis, del disc en què vau començar també a col·laborar, tot i que veniu sent amics i sent companys des de fa molts anys, però Canvis de gira al món, eh? Un treball del 2011, allà.
Sí, és el que et deia abans, que és molt més existencialista, aquest treball. Veus, en aquest treball, què vam fer? Li vaig passar textos i tu vas fer les músiques?
Això, sí, va ser un procés de creació diferent.
Sí.
Més complexa, no?, perquè en aquell moment...
Sí.
Ens va resultar una miqueta més complexa.
Sí, crec recordar que potser amb dues cançons vas fer al revés, que a més a mi a la música vaig fer, no ho sé.
Sí.
Però en gran part dels temes va ser... Vaig donar les lletres, que algunes inclús les tinc incloses en un llibre, els meus.
A més tenim una anècdota graciosa, que en aquest disc, El Gira el Món, l'Òscar va fer un text realment molt, molt macos, però teníem algunes cançons que el text era... Bueno, era d'escriptor, no? Llarg.
Sí.
Jo li deia, no em faci els textos tan llargs.
Que si no, no puc.
No, és que en concert a vegades és que no arribo, perquè clar, al final tantes lletres... Saps? Perquè els músics tenim... Sí. No sé si és positiu o negatiu, no? Però tendim a fer textos molt més curts, textos, diguem, a vegades repetitius, també.
Exacte,
perquè estem amb...
cosa que no sé fer jo repetir, no en sé.
No, però bueno, és el que dèiem abans, no? Hem anat aprenent l'un de l'altre i ha sigut la manera, doncs, que...
De fer-ho possible.
A mi se fa complicat quan composo, perquè com has de fer la tornada, que repeteix, i no m'agrada repetir, ara m'he acostumat, no?
És cert,
però
eh?
M'ha sonat com a rar, no?
Sí, sempre tenim aquest...
L'escriptor no vol. Òscar, dèiem que has publicat un llibre, si vols, ja que estem, presenta'ls. Sí,
el llibre, bueno, el nou llibre, és el 16è de la meva carrera, és El trist atzar del vertigen que em devora. És un llibre que ha sortit en català i en italià, que com a regal porta sis textos al final amb sis idiomes diferents, que són en àrab, en neerlandès, en anglès, francès, alemany i en portuguès. És un llibre molt coral, i han col·laborat molts amics. El prologuista és el Giovanni Amoruso, un poeta amic meu italià. La portada l'ha fet un fotògraf turc. La contraportada, la imatge de colofó, és de la periodista Laura Casas. En fi, ja és una mica un llibre molt, molt coral i molt, molt variat, que el començo a presentar a Itàlia i que a partir del mes de febrer-març el presentaré a Tarragona, a Reus, a Riudecanyes, a Cambrils, a Montroig, a Salou, a Vilaseca, a Marçà, a Falset i a Rabat, al Marroc. I estem també parlant amb els Javis per presentar-lo a Mallorca.
Per tenir-lo ben present. El temps passarà i ell es farà gran. Seguirà el seu camí. Mira't a Pol, com camina...
La cançó Pol, Javi?
Sí.
De l'anterior treball, eh?
Correcte.
La més famosa,
sí, sí, sí.
Javi.
Sí.
La més famosa, sí.
Un dia per descobrir, eh? Així es titulava.
Sí.
I segurament t'ha fet descobrir altres coses que avui ens estàs explicant. Quan quatre treballs ja com a solista, dona molt de sí el temps, eh? Com és ara el Javi d'ara i el Javi d'abans, el que va començar... Doncs estem parlant molt jovenet.
Vaig començar, doncs mira, tot va començar quasi en aquesta casa, no? Vaig començar, ara que estem aquí, tenim l'Òscar aquí, jo tenia una formació que es deia Mai toquem junts, que vam començar molt, molt joves. En aquella època ens vam començar, doncs, a, bueno, a, el que fa totes les bandes, no? Doncs a tocar pels bars de per aquí Reus, on ens deixaven tocar, a La Palma, on podíem. Vam conèixer l'Òscar, després vam guanyar un concurs...
Imagina Rock,
Imagina
que
es feia
aquí Cadena 100.
Sí, aquí Cadena 100.
Si tanques la porta a tots els teus errors, deixaràs fora la veritat. No perdis el camí, tu sempre has de seguir. No esperis a demà per començar.
Bueno, vam anar creixent, vam editar dos treballs, eren altres temps també en aquella època, doncs no hi havia, bueno, sí que hi havia moltes bandes, però suposo que amb el tema de les xarxes o així, sortien pocs.
Era el moment que hi havia molta música, molt rock en català, era el moment.
Hi havia molta música.
Hi havia moltes bandes i llavors sí, era complicada, hi havia molta competència. Sí, sí. Però és cert que Mai toquem junts destacava, era un grup molt, molt diferent.
I bé, vam aprendre moltíssim de, diguem, de, bueno, de picar pedra, d'aprendre com anava el negoci, el que no es podia fer, el que sí que es podia fer. L'Òscar sempre estava al nostre costat per renyar-nos.
No hi està fins que vaig aguantar.
Sí, perquè tu feies de manager, no?
Sí.
Jo els vaig agafar el dia de Nadal de l'any 94. Imagina't tu.
Sí, que l'altre dia...
Els vaig
22 anys.
Sí,
exacte. Es diu aviat,
Vaig fer de manager fins que no vaig aguantar-los més, ho reconec, i van trencar les relacions.
No es tracta, segur que sí.
Perquè, clar, eren molt més joves que jo, i clar, la joventut porta a fer moltes coses que amb un que té més edat l'acaba crispant.
Però, bueno, sí que va ser una època, quan la recordem, sí. Va ser molt bo, no? I a part de que, bé, estàs experimentant, comences
a... Van fer de taloners del Ja t'ho diré, del Sopa de Cabra, d'Ilegales, de... Van fer concerts importants.
Molts, sobretot una època... molt bona relació amb l'Axan Busto, d'aquella època.
Sí, ostres, l'Axan Busto, grans amics, que per cert, bueno, ara van anunciar la seva separació, i va ser un grup que ens va ajudar moltíssim a nosaltres, perquè, bueno, va ser, també gràcies a ells vam poder editar el primer disc, el Pemi Rovirosa va ser el productor dels dos treballs que vam fer, i bueno, ha sigut uns companys que ens han ajudat sempre, avui en dia també l'Adrià Alta, que l'Istamaito Camions va estar amb ells de gira, sempre han sigut una gent, doncs, que, bueno, que ens han ajudat, que els hem admirat moltíssim, i com a persones excepcionals. I bé, amb tants anys, amb tants discos, doncs acabes, bueno, doncs coneixes molta gent, tens moltes experiències, i quan te planteges, en el meu cas, doncs fer una carrera en solitari, doncs bueno, estàs una miqueta més segur, te segueixes equivocant, però tens la sensació que, bueno, que estàs una miqueta més ubicat i saps on has de... Bueno,
on cap
has de tirar, no?
Sí. És diferent. Segur que de tot això, d'aquestes experiències, en reculls, i ara arribes a aquest moment, un moment que, per cert, no t'has aturat i sempre estàs fent coses, ja sigui a Mallorca, ja sigui a Reus, ja sigui a Barcelona, però ens estàs deixant un tribut. Coldplay, eh?
Tribut
a Coldplay. Diuen d'ell que és el millor del món.
Bé, això del tribut ha sigut una cosa totalment inesperada, que tampoc la... No, ni ens la vam plantejar, perquè realment Coldplay som quatre amics, que som els Mai toquem junts, o sigui, els mateixos. Que un dia ens vam reunir per fer quatre versions, perquè teníem ganes d'ajuntar-nos, començar a tocar mentre jo estava fent el meu a part... I vam començar a fer versions d'ells, vam veure que, bueno, que sonava bé, ens van canviar els papers, perquè en aquest cas, amb aquesta banda, jo sóc el baixista, però bueno, vam començar a veure doncs, que, bueno, que tenia una sortida, que la gent ho demanava, i la sorpresa va ser nostra, doncs, vam començar doncs, a trucar des de... Bueno, hem estat a Romania, Anglaterra, França, Alemanya, hem estat un munt de països, i bueno, és una experiència realment també que no esperàvem ni tampoc preteníem, però bueno, ha sortit i l'estem gaudint. El problema ve aquí ara d'on treure el temps, no? Perquè, clar...
Sí, segur que estàs, sí que trauràs
el temps. Estàs a tot arreu.
I estem esperant, el disc, o sigui, n'has de treure el temps,
sí,
eh?
Sí, i tant.
L'has de treure, i bé, és que aquest tribut dona molt de sí, has estat fins i tot a Reus, gravant un clip al Teatre Bartrina.
Sí, ostres, sí, correcte, vam estar, mira, fa exactament 3 setmanes vam estar al Bartrina, que també des d'aquí vull agrair a l'Ajuntament, a la Núria del Teatre, perquè teníem moltes ganes. És curiós, no? Vam començar això, però ningú acaba de saber que som d'aquí, no? El tribut aquest Coldplay, tothom no sé per què ens posa a Barcelona, no? Ens va fer molta il·lusió gravar, vam gravar un clip, que és un clip, realment és una actuació en directe, diguem, demostració de el que després doncs veuen els promotors de l'estranger i d'aquí, i bé, ens ho vam passar molt bé, va ser molt divertit, vam estar tot el dia i com a casa res, no? Ho dèiem amb els companys. És que sempre estem a fora i aquí a casa s'està molt bé.
Bé, és una bona resposta. Bé, resposta la que tindrem nosaltres quan escoltem el disc, properament ja quan definim aquest nom ja el tindrem, al febrer, a finals de febrer. Molts projectes que tens per endavant. Què t'espera aquest 2017?
Bé, doncs esperem que força actuacions. Esperem també que... Bueno, que el disc funcioni. Avui en dia també el tema discogràfic ha canviat moltíssim. La gent doncs consumeix música d'una manera diferent al que era abans doncs, del disc físicament. Però jo sobretot el que espero és que sigui un treball doncs, que la gent s'hi pugui... Bueno, que creï emocions, que al final acaba sent doncs, que tu escoltis el disc i te pugui crear algun tipus d'emoció doncs, el material que hem gravat. Que hi hagi concerts i que puguem seguir doncs, molts anys...
Òscar, ja bé, gràcies per ser-hi. Ens retrobem amb aquests projectes, eh? Però sí, que portin molts regals als Reis per aquest 2017, en el que tots us comencem, i que us vagi molt bé, eh?
Molt bé.
Feu molt bon tàndem.
Gràcies.
I segur que en solitari també. O sigui, que ànim amb aquest disc, que ens vindràs a presentar al
febrer. Correcte,
i
tant, i tant.
I amb el llibre, eh?
Molt bé.
Vinga. Molt bé,
gràcies.
Tens la línia fina que ens separa. Allà al fons, amb paraules i mirades, sempre neixen emocions. Tens la línia fina que ens separa.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Tres minuts i arribarem a les dues. Moltes gràcies, Ruth, per aquest cau d'orella. Nosaltres hem de posar el punt i final avui al programa. Ho fem amb la nostra cançó del dia, que és aquest Smooth Criminal del Rei del Pop, de Michael Jackson. I precisament de Reis va la cosa, de Circ dels Reis Mags, el que se celebrarà del 6 al 8 de gener a la Tarraco Arena Plaça. És un espectacle únic, la veritat, amb 55 artistes vinguts d'arreu del món. I la Ruth i jo aquesta setmana estem una mica amb l'esperit de Reines Magues. Per tant, volem volem convidar encara més oients a anar a la sessió del Dia de Reis, a la del dia 6, a la sessió d'estrena, a 6:45 de la tarda, ja saben, Tàrraco Arena Plaça, Gran Circ dels Reis Mags, i l'únic que han de fer per aconseguir aquestes invitacions és trucar-nos 977-32-60-50, 977-32-60-50, o bé una piulada al nostre Twitter, @elmatitarragona. Vinga, i ens expliquen amb qui volen anar a compartir aquesta tarda tan especial del Dia de Reis. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Tornem puntualment demà a 12:20 amb salut, amb la Leida Martí. Atenció, que ens comentarà els vestits de les campanades. Bé, moltíssimes coses. Fins demà i gràcies per ser-hi un dia més.